Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 16 de gener de 2013. Les tensions entre els governs català i espanyol sembla que no només no s'aturen, sinó que van a més. Si no canvia la situació, si no hi ha un gir en la voluntat de diàleg expressada a nivell pràctic, no sembla que hi hagi remei a res del que està passant els últims dies. El Tribunal Constitucional, per exemple, va admetre ja a tràmit el recurs del govern espanyol contra l'euro per recepta català, que es deixa d'aplicar amb una suspensió cautelar a partir d'avui. Això se suma a la declaració sobiranista a partir d'una proposta que ara ha vist canvis introduïts per Convergència i Esquerra. Malgrat tot, el PSC no està satisfet amb aquestes modificacions. Ahir, Francesc Homs, en un gest que expressa la indignació de molts catalans, va dir que, al final, Madrid acabarà declarant inconstitucional respirar en català. Un gest, certament, que frega el menyspreu, però que també expressa el que molts catalans, com dèiem, pensen. Veurem com evolucionen les coses, però la complicació de la declaració sobiranista i de les exigències financeres del govern espanyol amb Catalunya pot acabar d'enrarir més encara l'ambient. Esperem, això sí, que això no passi. Passen 2 minuts i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra l'euro per recepta català i, per tant, ha deixat en suspens aquesta mesura, aquest cobrament de manera cautelar.
L'executiu de Mariano Rajoy va recórrer en contra de la mesura de la Generalitat a considerar que és una competència de l'Estat. La llei obliga l'alt tribunal a admetre les qüestions d'inconstitucionalitat que presenta el govern de l'Estat contra normes autonòmiques i també li exigeix que en decreti la suspensió cautelar durant 5 mesos. L'euro per recepta va entrar en vigor, recordem, el juny passat i havia permès al govern català reduir en un 20% la despesa farmacèutica.
El conseller de la Presidència i portaveu Francesc Homs anunciava ahir que presentarà recurs l'executiu català, mentre que la ministra de Sanitat, Ana Mato, valorava molt positivament que el Constitucional hagi suspès l'aplicació de l'euro per recepta a Catalunya. Els canvis introduïts per Convergència, Unió i Esquerra en la seva proposta de declaració de sobirania afavoriran l'assoliment d'un consens. Almenys això és el que esperen bona part de les forces polítiques favorables al dret a decidir, entre elles Iniciativa i la CUP.
Doncs sí, per exemple, la portaveu parlamentària d'Iniciativa, Dolors Camats, va destacar ahir al Parlament que hi ha voluntat d'acord, però va assegurar també que es fa imprescindible que es seguin les forces polítiques que han de fer propostes per acostar posicions en referència al PSC. Aquest partit, el PSC de la veu de Maurici Lucena, va declarar ahir dimarts que la legalitat serà la línia vermella dels socialistes catalans a l'hora de negociar la declaració de sobirania, perquè ara mateix, va dir, hi ha propostes que topen frontalment amb la llei.
Altres notícies de casa nostra, la secció tercera de l'Audiència Nacional ha obligat el jutge instructor Pablo Ruz a prendre declaració a l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident Jordi Pujol, sobre l'existència de suposats comptes a l'estranger.
L'alt tribunal ha estimat, doncs, el recurs de la Fiscalia Anticorrupció contra la decisió de Ruz, que es va inhibir per considerar que no era competència de l'Audiència Nacional. A la seva interlocutòria, els magistrats asseguren que les dades aportades per l'exparella de Pujol a la seva denúncia són significatives d'òbvies imputacions delictives al senyor Pujol Ferrusola i també a membres de la seva família, de forma que la seva declaració, han dit, podria ser determinant per decidir si es continuen o no les diligències. ciències.
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va presentar ahir a la reunió del govern català la campanya encetada pel seu departament a través d'internet per donar un impuls a la implicació de les famílies en el funcionament dels centres escolars.
Aprofitant les eleccions als consells escolars que s'estan produint a tots els centres escolars i públics i concertats, entre el dilluns i divendres d'aquesta setmana, Rigau va fer una crida als pares dels alumnes a participar en aquests comicis, ja que fins ara només un 10% de les famílies ho fa. Alhora, el web del departament dedicat a les famílies es va posar en marxa també l'any passat i s'hi afegirà una aplicació concreta anomenada Escola i Família Junts per l'Educació. En aquesta aplicació es facilitaran instruments als centres per detectar on falla i quina part de la comunicació cal incrementar la relació dels pares dels alumnes amb el professorat i també amb la vida del centre.
I els administradors de finca reclamen als bancs que paguin el deute que tenen amb les comunitats de propietaris. La banca deu 40 milions a les comunitats de veïns de Catalunya, bàsicament de pisos embargats. És un 16% del total de morositat.
El president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Enrique Vendrell, tem que vagi a més. Per això els administradors han enviat una carta a l'Associació Espanyola de la Banca per demanar que compleixin amb les seves obligacions a les comunitats de veïns.
I ahir va ser notícia la neu, la nevada més important al Pirineu des de l'any 2006 ha deixat en les últimes hores els nens de Naut d'Aran sense escola i extrema el risc de llaus. Les nevades tornaran a ser intenses avui, sobretot a la mateixa vall d'Aran i també al nord del Pallars, l'endemà que registressin gruixos considerables al Pirineu de Lleida. Les alertes de llau al Pirineu han augmentat per avui, com dèiem, a la vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà, el risc de llaus és extrem.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. En aquests moments, quan hi ha una necessitat de creixement, aquells que no són capaços de posar en marxa polítiques expansives han de fer-ho. Aquesta és la petició que feia Mariano Rajoy ahir a Alemanya i a altres estats de l'Eurozona mitjançant la pàgina web del diari Financial Times. Recordem que el juny Madrid es va veure obligat a demanar a la Unió Europea un rescat de 100.000 milions d'euros per socórrer els bancs.
Doncs sí, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va defensar ahir aferrissadament la seva gestió de la crisi i va dir que les seves reformes començaran a donar fruits aquest any 2013. Tot i tenir una elevada taxa d'atur, el problema més important segons Rajoy, i d'afrontar el segon any de recessió al cap de l'executiu espanyol, va insistir que el rescat no és necessari. L'executiu va fer bé de no demanar ajuda al Banc Central Europeu i no ho faran si no és que hi torna a haver turbulències en els mercats financers. L'article del Financial Times explica com l'executiu espanyol ha estat durament criticat dins i també fora de les seves fronteres per la situació del sector bancari que té Bankia com a estandard.
Us expliquem, d'altra banda, que la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, va dir ahir que el govern espanyol estudia donar als autònoms un termini de fins a 5 anys perquè paguin els deutes amb la Seguretat Social, així com condicions d'harmonització més flexibles.
La ministra va dir que amb aquestes mesures es vol evitar que autònoms morosos vegin que els embarguin els béns com l'habitatge habitual per deutes amb la Seguretat Social. A banda de donar més temps per pagar al ministeri, també es planteja ampliar d'un a dos anys el termini per subhastar els béns requisats a autònoms des que reben la primera diligència d'embargament. Durant la seva intervenció ahir al ple del Senat, la responsable d'Ocupació, Fàtima Báñez, va explicar que durant l'any passat es van concedir més de 24.000 ajornaments autònoms per un import de 175 milions d'euros.
El Senat va homenatjar ahir Manuel Fraga coincidint amb el primer aniversari de la mort de l'exministre franquista i expresident de la Junta de Galícia. L'homenatge va consistir a col·locar un bust de Fraga al passadís d'accés a l'hemicicle.
La mesa del Senat ho va aprovar el desembre a instàncies del Grup Popular, que va pagar l'escultura. La decisió, però, no ha agradat a Esquerra Republicana de Catalunya. En un comunicat, el seu portaveu, Alfred Bosch, ho ha considerat una ofensa als que van lluitar per les llibertats i la democràcia, ja que considera Fraga part activa del franquisme i un còmplice de la repressió i les morts provocades per la dictadura. Per tot plegat, Bosch demana que el bus se situï a la seu del Partit Popular al carrer Gènova de Madrid per no haver de suportar la mirada d'un home de Franco.
I el PP de Castella-La Manxa presentarà una moció perquè es retiri el nom de Frederic Major Zaragoza d'un carrer de la ciutat de Conca, Castella-La Manxa, de manera immediata, contundent i ràpida. La causa és que, segons els populars, el comportament de Major Zaragoza és menyspreable i vergonyós perquè l'exsecretari general de la UNESCO va donar suport la setmana passada a la manifestació de dissabte a Bilbao a favor de l'acostament dels presos d'ETA a Euskadi. Quatre minuts i serà un quart de nou. Les tropes franceses ja han començat en les últimes hores el desplegament per territori de Mali. Van concretament cap a Diabali, a 400 quilòmetres de la capital, Bamako, des d'on dimarts va sortir una primera columna de blindats francesos i les tropes governamentals malianes.
Diabali va ser conquerida el dilluns per sorpresa per Al-Qaeda del Magreb Islàmic, volíem dir, és un dels objectius que cal reconquerir, com també ho és la ciutat de Kona. El fet que caigués en mans islamistes va propiciar la intervenció francesa i, malgrat el suport dels bombardejos francesos, l'exèrcit malià encara no l'ha poguda recuperar. Per la seva banda, el ministre de Defensa espanyol, Pedro Morenés, ha confirmat que Espanya ha donat permís als avions francesos perquè sobrevolin l'espai aeri marítim espanyol en ruta cap a Mali. No obstant, Espanya tampoc ha concretat el suport a França a l'operació maliana que compta ja amb el vistiplau de l'ONU.
Una explosió a la Universitat d'Alep, al nord de Síria, va provocar ahir almenys 83 morts i més de 150 ferits, segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans, que avisa que la xifra podria augmentar encara més.
Altres fonts, però, rebaixen aquesta xifra de víctimes. El campus estava molt concorregut perquè era el primer dia d'exàmens. L'origen encara és indeterminat i, de fet, les versions són contradictòries. D'una banda, la televisió oficial parla d'un atemptat terrorista i fonts militars diuen que ha estat un míssil terra-aire que ha impactat el campus universitari situat en una zona controlada per les forces governamentals. En les últimes 24 hores es calcula que han mort fins a 80 sirians.
I preocupació màxima del fabricant d'avions nord-americà Boeing després que el seu últim model, el 787 Dreamliner, ha registrat un nou incident, el sisè en només 10 dies.
Un avió de la companyia japonesa ANA, All Nippon Airways, que anava de Yamaguchi a Tòquio, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Takamatsu després de detectar un incendi en una bateria. L'incident ha deixat 5 ferits lleus. Les dues companyies aèries afectades, la que dèiem ANA i Japan Airlines, ha decidit suspendre temporalment tots els vols Boeing 787. Les autoritats japoneses, per la seva banda, han qualificat l'incident de seriós i han promès revisions a fons dels avions.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que el Barça rep avui el Màlaga al Camp Nou en partit de quarts de final de la Copa anada. Els de Tito Vilanova intentaran agafar un avantatge suficient per anar tranquils a la tornada a la Rosaleda. Qui sí que va aconseguir ja ahir el primer avantatge d'aquesta ronda de la Copa és el Madrid, que va superar el València per 2-0. Mourinho es va endur una xiulada monumental com en el partit del Bernabéu de diumenge passat. En el duel contra el València a la Copa, el portuguès va recuperar Cristiano Ronaldo i va fer jugar junts Ozil i Modric.
El Madrid va oferir uns primers minuts intensos amb un xut de falta desviat per poc de Cristiano Ronaldo, que només va començar. En el minut 8, Ronaldo va fabricar una bona assistència que Luka Modric no va saber resoldre. Passat els 10 primers minuts, el València es va sentar i va proposar un futbol millor que el Madrid, que va optar per la seva clàssica versió d'equip de contraatac. Li va sortir perquè el possible 0-1 es va passar de l'1-0.
Al final del partit, alguns jugadors al València es van queixar també de l'arbitratge. Parlem ara de ciclisme perquè Lance Armstrong ha reconegut que va utilitzar substàncies dopants per millorar el seu rendiment.
Ho va fer en una entrevista enregistrada ahir a casa seva a Texas, Austin. L'exciclista Lance Armstrong va confessar que s'havia dopat. Ho va afirmar, com dèiem, en una entrevista que es veurà demà dijous dins del show de la periodista americana Oprah Winfrey. El principal motiu d'aquesta declaració pública és intentar netejar el seu nom i evitar així perdre els grans interessos de la seva fundació. Una altra raó seria confessar, evitar haver d'anar a la presó per perjuri.
Parlem també d'handbol perquè la golejada d'escàndol que va aconseguir ahir la selecció espanyola contra Austràlia, 51-11, certifica el pas dels de Valero Rivera per als vuitens de final del Mundial que s'està jugant a territori espanyol.
La selecció espanyola ha pallissat Austràlia per 51-11 en el partit corresponent a la tercera jornada del grup D i s'ha classificat pels vuitens del Mundial d'handbol. Al Caja Màlaga, a la Caja Màgica, volíem dir, els de Valero Rivera han abusat dels ventafocs de la competició per 84-6 al descans.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu d'aquest dimecres. Comencem explicant-vos que el secretari personal del Papa, Georg Ganswein, és portada de l'edició italiana de la revista Vanity Fair, amb un titular molt trencador. Ser guapo no és pecat, diu. 10 dies després de ser ordenat arcabisbe per Benet XVI, la publicació li dedica un perfil amb el conegut com el George Clooney del Vaticà. El text recorda alguns detalls de joventut del nou prefecte de la Casa Pontifícia, com ara que li agradava portar el cabell llarg i que escoltava Cat Stevens, Pink Floyd i els Beatles. Ganswein, recentment ordenat arcabisbe, com dèiem, i molt proper al pontífex, Benet XVI, s'ha convertit ara en un dels protagonistes de l'engranatge vaticà i és, a diferència de Ratzinger, segons diu la revista, un enamorat de l'esport. Georg Ganswein afegeix que no li fa res que la premsa parli d'això, ja que d'aquesta manera es trenquen determinats clixés sobre els capellans. I, d'altra banda, us expliquem que avui a les 4 de la tarda es farà una visita a les noves restes arqueològiques que han aparegut durant les intervencions realitzades l'any passat al subsòl de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona, situada al barri gòtic, a la plaça de Sant Just número 6. Les restes confirmen l'antiguitat de la basílica i posen de relleu la importància i el paper que va tenir la Barcinona visigoda. A la visita i posterior roda de premsa hi assistiran el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, el director de Patrimoni, Museus i Arxius del mateix consistori, Josep Lluís Alai, la directora del projecte de recerca en cap del conjunt monumental de la plaça del Rei, Júlia Bertran de Heredia, i el rector de la Basílica i degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Armand Puig. Des de fa 2 anys, en el marc del Pla Barcino, es du a terme un projecte de recerca arqueològica en aquesta Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. El projecte és fruit d'un conveni entre l'Institut de Cultura de Barcelona i la parròquia dels Sants Màrtirs Just i Pastor. I acabem explicant-vos que el Pontifici Consell per a les Comunicacions Socials de la Santa Seu felicita l'Arcabisbat de Barcelona a través d'un Twitter que es va fer públic ahir pels canvis tecnològics que s'han introduït en el full dominical de l'arxidiòcesi barcelonina. Manifesta l'esperança que això sigui positiu i doni molts fruits en l'evangelització. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va ser ahir a Roma i, entre altres activitats, va presentar aquests canvis al mateix Pontifici Consell per a les Comunicacions. Passen 3 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el Constitucional, suspèn l'euro per recepta a Catalunya. El periòdico, stop a l'euro per recepta, també sobre aquest tema. El Punt Avui, el Tribunal Constitucional suspèn l'euro per recepta. Per tant, el tema estrella és aquest a la premsa catalana, sens dubte. També l'Ara, amb un altre titular, en aquest cas, sense dret a recaptar. El País, en una altra línia, la feblesa de l'economia europea colpeja Alemanya, diu el titular. El Mundo, Oriol Pujol s'embolica en la senyera, però els enregistraments el delaten, diu el titular sobre el presumpte cas de corrupció que afectaria, segons aquest diari, la família Pujol. L'ABC, adeu a l'euro per recepta, diu el titular. I La Razón titula, en aquest cas, Jordi Pujol Júnior va falsificar una llicència per córrer amb nacionalitat catalana. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem el nou administrador diocesà de Tortosa, Josep Lluís Arín.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Es el momento. El momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste. De ponerte de moda y a un precio que gusta. Porque lo que quieres, ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Vestits i americanes per home, amb un 40% de descompte.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit aquesta hora encara presenta trams de la xarxa viària un pèl complicats. Avui, sobretot, lentitud, aturades en un tram destacable entre Sant Andreu de la Barca i Pallejà, en aquesta autovia en sentit Barcelona. Més endavant, també hi ha aturades i problemes a la zona de l'Hospitalet. De fet, entrada per la Ronda Litoral, perquè en aquest punt de Mercabarna, aproximadament, Nus del Llobregat, sentit Besòs, hi ha hagut un accident i aquí hi ha també complicacions. A la resta de punts, ja que hi som a les rondes, parlarem de les dues, bàsicament en sentit Llobregat, encara amb trams de molta lentitud, la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, la Ronda de Dalt des de Vall d'Aura fins a Sant Gervasi. Queden també punts més o menys habituals aquesta hora encara carregats, sobretot a la C-58 o a la C-17. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar als usuaris que assisteixin aquesta nit al Camp Nou per veure el partit entre Barça-Màlaga, que Transports Metropolitans de Barcelona reforçarà el servei de metro i autobús. A més, a la sortida del partit es posaran en funcionament dues línies especials de bus entre el Camp Nou i Plaça Catalunya i entre el Camp Nou i Mossèn Cinto Verdaguer. Això sí, recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada d'ahir, durant el dimarts, es van arribar a acumular gruixos de neu importants a punts del Pirineu i també de manera més marcada al vessant nord. Avui sembla que l'episodi de neu remeti, tot i això durant la tarda sembla que pugui augmentar una mica més. El que sembla, però, és que clarament els gruixos que es podran acumular avui seran molt menys importants que els que es van acumular durant la jornada d'ahir. Pel que fa al vent, està bufant a hores d'ara amb força de component nord-oest, al mestral, a les Terres de l'Ebre, i aquest vent sembla que vulgui continuar bufant amb força durant tota la jornada. Per aquesta raó s'ha mantingut aquest avís de vent per cops forts i molt forts a les zones de la meitat sud del territori. També s'ha mantingut durant la jornada d'avui l'alerta per neu en aquest extrem nord-oest del territori. Pel que fa a demà, sembla que tinguem una jornada de treva. A primeres hores del dia encara hi haurà alguns flocs de neu a cotes al voltant dels 1.000 metres al vessant nord del Pirineu, però la resta sembla que demà ens esperi una jornada assolellada en conjunt. El vent continuarà bufant amb força, però també anirà afluixant al llarg del dia. De cara al divendres, tornarà a passar un front, però ara parlarem d'un front càlid que anirà acompanyat de núvols i d'algunes precipitacions que sembla que seran febles i amb una cota per sobre dels 1.500 metres. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La diòcesi de Tortosa està vacant pel que fa a bisbe titular des de dissabte, quan el fins ara bisbe Xavier Salinas va prendre possessió com a nou bisbe de Mallorca. El Col·legi de Consultors d'aquesta diòcesi elegia dilluns Josep Lluís Arín, nou administrador diocesà. Mossèn Arín té 63 anys i és prevere des de l'any 1973. És llicenciat en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma i fins ara havia ocupat diversos càrrecs diocesans. Ens acompanya en directe uns minuts mossèn Josep Lluís Arín, nou administrador diocesà de Tortosa. Molt bon dia i benvingut al primer cafè.
Bon dia, mare de Déu.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu.
Moltes felicitats per aquesta nova responsabilitat que, com sabem, d'acord amb el dret canònic, imposa que no es puguin innovar el rumb de la vida i l'acció pastoral. És a dir, vostè ocupa la màxima responsabilitat de Tortosa de manera provisional, per dir-ho així.
Sí, és a dir, no es pot canviar el full de ruta. El full de ruta, que també enguany precisament en l'Iglésia Universal es ve marcat per l'any de la fe, que ens va convocar el papa Benet en diverses indicacions, com és la revisió, reflexió, 50 anys del Vaticà II, el 20 anys de catecisme, i a nivell tortosí també una altra particularitat, perquè vindrà a coincidir la cloenda de l'any de la fe amb els 25 anys de la cloenda del sino de diocesà que vam viure aquí els anys, va cloure el 27 de novembre del 88. Això són la gran, el full de ruta, no anem a innovar, evidentment, però això, el no innovar el full de ruta no vol dir adormir la realitat i la vitalitat, sinó que tot el contrari, es procurarà també des de l'administrador diocesà, amb l'acompanyament, com no, de tots els agents de pastoral, preveres, consagrats i laics, que això siga una presència viva i dinàmica.
En qualsevol cas, a nivell pràctic, vostè té les mateixes atribucions del bisbe titular mentre no es nomeni un nou bisbe, no?
Exacte, sí, salvades, evidentment, les qüestions, diguéssim, sacramentals. No es pot, naturalment, l'administrador diocesà no pot ordenar preveres, etcètera, etcètera, no? No pot consagrar els sants olis a la missa crismal, però, també, les responsabilitats venen a ser les mateixes, sí.
Sí que pot, per delegació, celebrar sacrament de la confirmació o algunes altres qüestions.
Sí, és una mica, això està previst ja. Fins i tot també el ritme del bisbe Salinas, també molt sovint delegava personalment a mi com a vicari general que administrés el sacrament de la confirmació. I han fet un comunicat a les parròquies, no sé, dius que en principi, donat que quan podem tenir bisbe nou, no ho sabrem, però en principi es manté el calendari pel que fa també a l'administració del sacrament de la confirmació a les parròquies.
Efectivament, com vostè diu, el procés d'elecció d'un nou bisbe per a Tortosa no sabem quan ni com anirà, perquè està sotmès al secret pontifici, naturalment, però sí que potser em pot dir vostè com viu, vostè mateix, i com viu la diòcesi de Tortosa a aquest moment. Suposo que amb el desig que arribi un nou pastor.
Perfecte. Mira, quan el dilluns el Col·legi de Consultors van reunir, van fer l'elecció, jo vaig respondre breument i gairebé espontani, no? Accepto l'elecció, assumeixo el càrrec i prego Déu que sigui breu. Prego Déu que sigui breu. Tortosa hem tingut també, amb la història més recent, algunes situacions de seu vacant, quan va marxar el bisbe de Carmaria Carles cap a Barcelona, l'any 91, després com va marxar el bisbe Lluís Martí de Sistà cap a Tarragona, després ara és a Barcelona, i aquestes seus vacants, la primera va ser, diguem-ne, llarga, una mica massa llarga, allà un any i una mica i escaig, la segona no tant. En canvi, la història més recent eclesial, podem pensar, la referència seria Mallorca, Mallorca, el 29 de setembre, el bisbe Murgui, anterior bisbe de Mallorca, pren possessió d'Oriol Alacant, i el 31 d'octubre, un mes després, ja se li comunicava personalment, però de manera oficial, al bisbe Salinas, que seria, no m'atreveixo a dir plaços, però sí que tenim l'esperança i la sensació, la percepció, de que pugui ser relativament breu. Suposo. Això seria la nostra expectativa i desig, perquè, tot i la normalitat en què es pugui viure una situació d'aquestes, sempre la referència d'un bisbe, un pare i pastor, és fonamental pel dinamisme i per l'activitat d'una diòcesi.
Suposo que tenint en compte que Tortosa és cruïlla entre Catalunya i la Comunitat Valenciana,
exacte,
i és una diòcesi de l'Ebre, però és una diòcesi també amb seu a Catalunya, el perfil que els agradaria és que fos un bisbe català o valencià?
No em faria un problema. Aquí hi ha una consciència, una sensibilitat molt bonica del que diríem el territori diocesà. De tal manera que aquest territori diocesà, evidentment, és més antic que no pas la divisió provincial i autonòmica des de que fa quatre dies, no? Però aquesta sensibilitat ens marca molt. A nosaltres, el fet de ser català-valencià, vivim a una normalitat, però total, total, total. És a dir, que no ens fa problema. Fins i tot hi ha alguns moviments avui en dia, tipus societat, la taula del Sénia, aquella part sud de Catalunya, nord de Castelló. Jo, precisament, sóc originari d'aquelles terres, sóc de Benicarló. Però mira, fixa't un detall personalíssim, no, si em permet. Sóc de Benicarló, meva família, però nascut a Tortosa. Per què? Perquè fa 63 anys, quan algú neix hi havia alguna dificultat a les zones de Benicarló, 50 quilòmetres de Tortosa, la referència no era pas anar a Castelló, sinó a Tortosa, fins i tot del punt de vista sanitari. Aquesta unitat, això és una realitat molt viva en aquestes terres. Sí. Per tant, no ens fa problema. Vinga, Dominga, les experiències que hem tingut. Siga del bisbe Carles i Salines vinguts de València, el bisbe Lluís vingut de Barcelona. Però ràpidament se n'adonen i aquí no en fem. No n'hi ha cap problema, gràcies a Déu.
Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Lluís Arín, nou administrador diocesà de Tortosa, com vostè mateix ha dit, esperem que per un període breu, per haver-nos acompanyat en aquests minuts aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Una abraçada a tots els que ens escolten des de la diòcesi de Tortosa i fins aviat.
Molt bé, salutacions a tota la gent que per les zones també puguem anar connectant la vitalitat de l'Església que fa camí en aquestes terres nostres.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia, bon adéu.
Passa un minut i mig de dos quarts de nou, de seguida la tertúlia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen dos minuts i mig de dos quarts de nou. La tertúlia d'actualitat la compartim avui amb Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, senyor Pallarès.
Molt bon dia.
Com estem?
Estupendo. Escoltant ara l'entrevista aquesta de Tortosa, que m'ha encantat.
Sí, encantat, gràcies.
Vull dir,
es mereixen un bisbe, els de Tortosa,
mossèn,
que sí?
Exacte, i és el que comentàvem ara fora del micròfon, que jo crec que de tant en tant algun bisbe tindria de sorgir del clergat de la diòcesi, no?
Estaria bé,
jo
oi?
Jo crec que els hi toca ja, no?
Perquè fins ara han tingut de Barcelona Lluís Martín Cistach i de València Ricard Maria Carles i Xavier Salines. Algun tortosí estaria bé.
Jo crec que algun tortosí estaria bé.
O del Baix Maestrat o del Nord de Castelló,
sí,
també.
Sí, estiguem de la diòcesi, eh?
Sí, sí, de la diòcesi, efectivament, ja ens entenem. També saludem avui...
Recordem que d'allà en venia un de molt bo, eh? Que va ser Monsenyor Tarancón.
Doncs perfecte, queda recordat el gran cardenal Vicente Enrique i Tarancón, que va ser bisbe de Solsona, per cert, abans d'anar a Madrid.
Exacte.
Sí. També ens acompanyen, en aquest cas, des del bisbat de Girona, Josep Maria Noguer, economista, bon dia.
Hola, bon dia.
I també comptem avui amb la presència de Josep Víctor Gai, periodista de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Bon dia, senyor Gai.
Bon dia, ben trobats.
Bé, han sentit vostès aquestes anècdotes. Parlant de bisbes, desitgem que el bisbe de Girona s'estigui recuperant bé. Hi ha alguna novetat, senyor Gai, sobretot, o senyor Noguer, sobre el bisbe de Girona?
Bé, el que sabem és que ja ha sortit de la UCI, de la Unitat de Cures Intensives, ha passat a planta, i per tant, doncs, el procés segueix, és un procés doncs, mèdicament prudent, diguem-ho així, i per tant, doncs, ara passarà unes setmanes, un parell aproximadament, doncs, a planta, per després seguir el procés ja des de casa seva. O sigui que fins ara, en tota la prudència que també s'ha de tenir en aquests casos, doncs, i gràcies a Déu, doncs, la recuperació del bisbe francès segueix la pauta mèdica, que ja és molt.
Recordem que el bisbe Francesc Pardo va ser operat a principis d'aquest mes, no?
Sí, dilluns de la darrera setmana.
Dilluns de la setmana
dilluns
passada.
Dilluns va ingressar, per dir-ho.
El dia 7, per entendre.
Correctament,
sí.
No? I l'operació va ser el dimarts, per tant.
És una operació de l'esòfag per prevenir la possible reaparició d'un tumor que ja havia tingut anys enrere, oi?
Sí, sí, exacte.
Doncs esperem que el bisbe Francesc Pardo efectivament es recuperi aviat i la diòcesi de Girona doncs torni a tenir el seu pastor, encara que funciona igual, no?, amb l'equip que l'ajuda.
Fins ara, sí. També, doncs, com deia mossèn Arín des de Tortosa, també, doncs, aquí no sols el vicari general ha assumit, doncs, les competències que administrativament, si es pot emprar aquest terme, doncs li corresponen, sinó que també un dels bisbes emèrits, concretament el senyor Carles Soler, doncs dona un cop de mà, si se'n pot dir també això, doncs en les funcions pastorals, no? Concretament en poques hores gairebé, podem dir, doncs serà doncs, en la celebració del Pelegrí de Tossa, no? Que és una celebració doncs molt característica de la nostra diòcesi, no? És aquell compliment d'un vot doncs que arrenca des de fa més de 500 anys.
Això és avui mateix, deia, d'aquí unes hores?
No, d'aquí unes hores, he dit, no? És entre el dia 20 i 21, diguem-ho així.
Ah, o sigui, exacte. Per tant, entre diumenge i dilluns.
Sí.
Això mateix. Els dos gironins ho saben prou bé, això. A més, tenen el bisbe emèrit Carles Soler i el bisbe emèrit Jaume Camprodon, dos bisbes emèrits a Girona.
Sí, certament.
Sí, sí. Tot i que el bisbe Jaume ja és gran, però està bé, pel que sabem, oi?
Sí, sí, jo personalment vaig tenir l'oportunitat d'estar amb ell el dia 30 en un lloc i en un acte doncs, prou peculiar, no? Que a mi era una quina. Bé, s'ha d'explicar, eh? No és que el bisbe Jaume es digui anar per les quines dels pobles, que també ho podria fer, no et fas res estrany. No, concretament, ell resideix junt amb el seu secretari a la residència, perdoneu l'expressió, resideix a la residència de les Germanetes dels Pobres. Uh-huh. I tenen, enguany doncs, es va organitzar per mitjà d'una de les parròquies de la ciutat, la parròquia de Sant Pau, una quina solidària, és a dir, precisament per recaptar fons, perquè també la crisi també les afecta.
I es van veure allà, vaja.
I ell com a resident participava. Val a dir que no va guanyar res.
Bé.
Servidor tampoc, eh?
Tampoc. Doncs queda dita l'anècdota. Completem les presentacions saludant l'advocat Juan Antonio Rueda, que s'acaba d'incorporar. Senyor Rueda, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, i fets aquests comentaris previs, que també ens semblaven importants, anem al tema principal de l'actualitat general del dia, que és aquesta declaració sobiranista, en aquests moments plantejada amb diferents versions de proposta de resolució. Facin, sisplau, breument una primera roda sobre aquest tema. Tenim el PSC, que té la seva, Convergència i Esquerra, que han flexibilitzat posicions, també Iniciativa i la CUP, que han presentat el seu propi text.
Sí, això ja es comença a semblar una mica el colabrot de l'Estatut. Ja comencem, vull dir, uns amb rebaixes, els altres amb que cadascú vol dir la seva, no sé.
L'Estatut era, però, més rellevant i més llarg. Això és una declaració.
Ho veig realment complicat. Complicat. Realment, quan es fa una declaració, després es comença a anar a la baixa, després...
I què creu que hauria de fer-se? Que Convergència i Esquerra tiressin pel dret amb el seu text o que hi hagués... Pues,
mira, aquí hi ha una cosa que és molt clara, i és que es faci el que es faci, es modifiqui com es modifiqui, hi ha persones ja que no pararan. Vull dir, això no té aturador, per tant, vull dir, jo crec que no s'ha de posar portes al camp, vull dir, està molt clar el que anem i el que juguem. Per tant, no cal enganyar ja.
Esclar, aquí veig que de moment un dels problemes importants que tenim és en la definició exacta de què és el que estem buscant i a través de què. No? Aquí tenim problemes greus entre la qüestió del dret a decidir, el dret a l'autodeterminació i la independència. No? Que, esclar, són aspectes diversos, que de vegades els utilitzem com eufemismes, altres vegades perquè potser no estem encara unànimament d'acord sobre exactament què és el que volem o el que busquem. No?
Sí, perquè fins i tot el dret a decidir és qüestionat des de Madrid, no?
Des de Madrid és qüestionat.
Sí, esclar, però és que si ja es qüestiona el dret a decidir, imagina't el dret a l'autodeterminació, la independència, que sembla que són com graus, diguem-ne, més gruixuts, no?
D'un mateix... Sobre la independència, és a dir, que és tot el poble espanyol, el sobirà, segons la Constitució. I entrem en la clau del tema, em sembla.
Certament, no és clar, aquí veure si és una decisió que pot prendre Catalunya tota sola o si és una decisió que ha de prendre l'estat espanyol, no? Perquè afecta les dues parts. Aquesta és una gran qüestió, ben complicada. I després també, a veure, aquesta qüestió també tan debatuda que hi ha entre la legalitat i la legitimitat, no? Si tot allò que és legítim és legal, doncs a veure, si hi ha unes aspiracions que són legítimes i no són legals, potser s'han de legalitzar, no? Uh-huh. Aquest és tot un altre front de debat.
Aquí entraríem en la reforma constitucional que proposen els socialistes, per exemple.
Esclar.
Més opinions breus, senyor Gai, senyor Rueda?
Bé, jo crec que l'única solució, diríem, que no és ni legal... però sí és legítima, que és el diàleg. Si no són capaços, uns i altres, de seure's i parlar-ne, una cosa tan senzilla, en principi, no? Em sembla a mi que pot derivar tot plegat en un allunyament de la realitat i dels problemes que té la ciutadania en aquests moments. Que la ciutadania a Catalunya, hi ha una part important doncs, que es pot sentir vinculada en aquests desigs legítims, encara que segons sembla no del tot legals, però hi ha altres preocupacions molt més punyents i molt més importants, o com a mínim tan importants, és a dir, s'ha comentat repetidament que s'hauria d'avançar conjuntament doncs, amb l'aspecte social i l'aspecte polític, diguem-ho així, i tinc la impressió que els polítics van a la seva política, però en canvi l'aspecte social vist des de fora, des de l'opinió d'un modest ciutadà.
No? Sí, ja l'entenem.
Per tant, doncs, si els polítics... d'aquí i de Madrid, doncs insisteixen només en parlar de política i no parlar dels aspectes socials de la gent doncs, que té molts problemes per...
I moltes preocupacions, més enllà d'això, segurament.
De la feina, de l'habitatge, de tot, no? Em sembla que correm el perill doncs, que el tema nacional es perdi doncs, perquè el tema social és molt més... important per moltíssima gent, els que es van manifestar i els que no es van manifestar, em sembla a mi.
Senyor Rueda.
Bueno, son muchas cosas las que se han dicho, ¿eh? Y además, desde usted mismo hablando que el derecho a decidir se niega desde Madrid, no se niega desde Madrid, no, permítame la corrección, sino en todo caso, el derecho a decidir está previsto en la Constitución y la soberanía hoy reside en el conjunto del Estado español. Cuestión distinta es que se modifiquen las cosas o que uno pueda discrepar, pero en todo caso Madrid no es Madrid, no es una comunidad autónoma. La que niega las cosas, sino será la Constitución y las leyes. Pero esa precisión es importante porque si no a veces se confunde y todo el mundo acaba mirando hacia Madrid con T final.
Cuando dicen Madrid nos referimos a los partidos majoritarios, bueno, a las Cortes Generales y al gobierno español.
Pues hay que ser preciso en este caso, yo creo. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver, en cuanto a la resolución en concreto que está proponiendo, estoy muy de acuerdo, a veces se utilizan todas las acepciones como eufemismos y lo fundamental aquí es o lo que yo creo que han intentado ambos partidos, tanto Esquerra Republicana como Convergencia y Unión, es integrar a cuantos más puedan mejor. Ahora me hace gracia como ambos partidos intentan atraer, yo creo, el voto favorable o la aceptación por parte del PSC, que tiene sus propios problemas con el Partido Socialista Obrero Español, y por otro lado, como declaraciones como la de ayer, y yo me admiro y me sorprendo del Partido Popular a veces, que piensan que el señor Durán Lleida va a ser el gran salvador de de la causa, en este caso estatal o española.
Ayuda y a Alicia Sánchez Camacho.
Y va a ser Duran Lleida quien tiene que dar las órdenes a sus diputados en
als
el Parlament.
A los 13
diputados en el Parlament. Porque tiene la llave para que esto no suceda. Bueno, pues yo creo que una cosa ni otra. Sigo diciendo que tenemos un gran problema y una crisis política. Y ahí es donde radica gran parte de la crisis. Cuando hablamos del problema social, pues no, mire, pues yo creo que hay un problema social y eso se ha intentado tapar también con estas cuestiones. Vayamos a tener una buena clase política, unos dirigentes responsables, y yo creo que las cosas cambiarán. Pero, en fin, són muchos los temas que se han hablado.
Podem entrar-hi una mica més després, tot i que no tindrem temps de parlar de tot, però, vaja, gràcies per l'esforç de brevetat. Avui amb l'advocat Joan Antonio Rueda, amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gay, compartim una tertúlia on també parlarem de l'euro per recepta, que queda suspès cautelarment a Catalunya per decisió del Tribunal Constitucional, i de la família Pujol i aquests presumptes casos de corrupció. Sara, bon dia novament.
Hola, bon dia, Ignasi, a tothom. Doncs, com deies, el Tribunal Constitucional ha deixat a tràmit el recurs del govern espanyol contra l'euro per recepta català. D'una banda, els metges alerten que el sistema públic de salut no suportarà noves retallades i que, per tant, perilla. I d'altra banda, ens he preguntat sobre la decisió del Tribunal Constitucional sobre aquest tema, sobre l'euro per recepta. El portaveu del govern, Francesc Homs, ha dit que un dia el govern declararà inconstitucional respirar en català. També ha enumerat els recursos d'inconstitucionalitat que està impulsant el govern espanyol.
I de la família Pujol hi ha una decisió de l'audiència que afecta Jordi Pujol, fill, i també Oriol Pujol.
Doncs sí, el Tribunal ha admès una resolució en què admet el recurs presentat per la Fiscalia Anticorrupció i deixa sense efecte la dictada pel jutge Ruz, en què s'inhibia la causa sobre el patrimoni de la família Pujol a favor d'un jutjat d'instrucció.
Doncs d'aquests temes parlarem després de la pausa. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Gràcies, fins ara.
Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
Vols conèixer la teva fertilitat? Vols aprendre a regular-la de manera natural, sense fàrmacs, ni mitjans quirúrgics, ni mecànics? Truca'ns, et podem ajudar. Planificació familiar natural. Telèfon 93 280 56 83. Consulta la nostra web renafer.org o contacta amb nosaltres a fertilidad@renafer.org. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'advocat Juan Antonio Rueda, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gay. Han plantejat vostès diferents qüestions que no podrem aprofundir en la seva totalitat sobre la declaració sobiranista. quedi clar que aquí, quan plantegem els temes, senyor Rueda, no ens afegim a cap posició concreta. En tot cas, quan dic Madrid, em remeto a les a declaracions com la de la vicepresidenta,
sí, de tota manera,
de Santa Maria o altres.
Sí, de totes maneres, ara quan la Sara ha fet l'anunciat dels propers temes que tenim de tocar, jo he trobat a faltar la notícia del dia.
Quina és, per
vostè? La notícia del dia per mi no és aquesta, sinó que realment la senyora Esperanza Aguirre, com el senyor Rato va anar a substituir el senyor Urdangarín interinament mentre estava en excedència telefònica, doncs ara resulta que la senyora Esperanza Aguirre ha fitxat per una empresa de cazatalentos.
Sí, sí. I jo em pregunto... Amb seu a Catalunya, eh?
Sí, sí, catalan, eh?
Jo em pregunto aquesta empresa en què estaria pensant de fitxar una cazatalentos que diu que s'ha de promocionar a les escriptores femenines com sobretot la Sara Mago. Vull dir, amb unes declaracions així, realment jo penso...
Vostè es refereix a una relliscada que va tenir Esperanza Aguirre fa un temps.
Realment és una cazatalentos excel·lent.
Euros 10.
Excel·lent. Jo no la fitxaria, la meva empresa.
Ahir era notícia això, per tant, senyor Pallarès, potser va ser més notícia ahir que no pas avui. De tota manera, no l'obviem, tampoc.
Jo sí, si em permeteu, en relació a la qüestió que estàvem parlant abans, jo penso que aquí hi ha com dos grans graus que hem de diferenciar. La primera qüestió és veure la consulta, o sigui, veure si pot haver una consulta que permeti definir què vol el poble de Catalunya. I aquesta consulta, en principi, és el que s'hauria d'aspirar inicialment, perquè després, una vegada s'ha definit aquesta consulta, queda clar quina és l'aspiració del poble català, i a partir d'aquí és quan entren en debat totes aquestes qüestions de la vinculació, és a dir, dels efectes vinculants, que ha de tenir aquesta voluntat. I aquí és quan sí que es pot entrar en veure si hi ha aquest dret a decidir o no, si s'ha d'aconseguir a través del diàleg, si s'ha d'aconseguir a través dels mecanismes polítics, és a dir, que a cada elecció quedi molt clar qui es presenta, si voldrà defensar aquesta aspiració del poble català o no, i aleshores votar en aquests, també és una manera de decantar la situació. Vull dir que, per tant, aquí, llavors hi ha molts nivells i moltes possibilitats de diguem-ne, de resultat, d'actuació, etc. No? Però el primer punt, la primera qüestió, el primer graó, és poder fer la consulta. I sembla que aquí és on ja hi ha les primeres traves, no? Esclar, perquè llavors, sigui vinculant, no sigui vinculant, hi ha moltes possibilitats. Però, esclar, si d'entrada ja es nega la possibilitat de fer la consulta, ja s'entra en un litigi, en un enfrontament d'inici.
Ahir ho deia Maurici Lucena del PSC, que plantejar unes propostes molt frontalment contràries a la Constitució és començar malament, deia ell. Vostès estan d'acord també amb això? Dintre de les seves posicions, diferents però molt respectables. La del senyor Pallarès més sobiranista, la del senyor Rueda en una altra línia, etc.
Constitucional. Si no,
constitucionalista.
O sea, yo creo que la modificación de la Constitución, y si nos vamos a los artículos de la Constitución, o el artículo en concreto, que es el 169, creo, o 64, que habla al respecto de esta cuestión, es evidente, es muy difícil lograr, te exige prácticamente una unanimidad en el Parlamento. Yo creo que hay que trabajar políticamente, lo he dicho aquí, lo repito de nuevo, creo que es bueno que se hiciera esa consulta legal y creo que para los ciudadanos catalanes, pues que se nos pregunte y que se nos pregunte con las mayores garantías, que eso es lo fundamental, que todo el mundo conozca qué es lo que puede pasar o no. Y el día
legal no sería, si fos legal no sería vinculante, d'acord amb la Constitución.
Efectivamente, pero lo que hay que tratar es de lograr el consenso adecuado para que se haga una ley y se permita que
el govern espanyol i les Corts Generals, Madrid, si em permet dir-ho, ho accepti.
Correcto. Yo creo que eso debería ser el camino a seguir, porque no tiene mucho más, no hay otras alternativas. Hacerlo desde un punto de vista ilegal y al margen de lo que dice la Constitución y al margen de lo que diga el gobierno, las Cortes Españolas, yo creo que sería un mal ejemplo, sobre todo para el resto de ciudadanos que sí cumplimos la ley, ¿no?
Sí, señor Gai, señor Pallarès, encara sí, hi ha alguna difícil, paraula pendent d'això.
Lo difícil és realment avançar sense, o fer les coses sense posar-te al marge, no? Perquè realment quan t'ho comencen a prohibir tot, no? És a dir, quan realment s'utilitzen serveis secrets pues, per espiar famílies catalanes, quan realment, pues, no sé, hi ha famílies que estem mantenint entre tots que realment se'ls tapen els casos de corrupció, pues realment és que és una mica difícil el diàleg. Aviam, si cada vegada, com ara l'euro per recepta et diuen que no, ara veurem què diran de la comunitat madrilenya, diran sí o diran no. Vull dir, autènticament, tal com et quedes així, dius, bueno, el diàleg, però que cada vegada ells es fan la seva interpretació del reglament. Escolti, potser que anem a un arbitratge de tribunals internacionals, vull dir, potser això, però esclar, això no voldran, perquè llavors és perdre el mànec de la paella. Doncs, per tant, és que és claríssim. El Constitucional sempre ens dirà que no, sempre ens dirà no a tot. És a dir, pràcticament, bueno, el que deia ahir el conseller Homs, no, de que ens prohibiran respirar en català, el fotut és que realment també ens prohibiran respirar des del català, no? Però, bueno, això és un altre tema. Doncs, per tant, escolti, anem a un arbitratge internacional. Si Espanya tanta...
Sí, con no hacer caso al Tribunal Constitucional, que ya se lleva haciendo desde hace unos años, pues no pasa nada. Tampoco es que, digamos, que el gobierno de Cataluña ni nuestros dirigentes políticos estén haciendo un caso a pies juntillas de lo que dice el Tribunal Constitucional. Es más, el propio Parlamento dicen que no van a cumplir determinadas sentencias.
Senyor Pallarès, també vostè ha plantejat coses molt diferents, no? Des dels espionatges a la família reial...
Exacte, vull dir, no he parlat de la família reial, he parlat de la família que mantenim.
És molt prudent, és molt prudent.
Exactament. La família que mantenem, us ha dit vostè. Em sembla que l'hem entès.
En mantenim bastantes, de família.
Sí, també. Espero que no esté entre ellas la família Puyol, No obstante.
Senyor Gai, perdoni.
No, jo... Això de l'euro per recepta...
Sí, ja entrem en aquest tema perquè és un tema polèmic, també.
Curiosament, la premsa de Madrid no el destaca, és curiós, això, no?
Quan a Madrid també tenen un litigi.
Sí. No, bé...
Sí, però és que el Tribunal Constitucional... Perdona una cosa, Víctor. El Tribunal Constitucional segurament, és a dir, fallarà en contra del de Catalunya, però el de Madrid l'hauran fet ben fet.
No,
l'euro l'hauran fet... Que ho predeixo, ja. És dir, jugo sense paracaïdes.
No, doncs el felicitarem si ho
encerta.
No, a mi el que em fa gràcia és que quan es va imposar l'euro per recepta hi va haver una protesta social unànim.
És una mesura impopular, certament.
Sí, sí, i la gent, especialment les persones d'una certa edat, com ara jo mateix, ens sentíem, no sé... perjudicats, que era cert. En canvi, ara, doncs, en pocs mesos, en mig any, aproximadament, sembla que ja està perfectament assumit. Jo conec una família, doncs, que viu a Lleida, concretament, i que moltes vegades, doncs, tot passejant, doncs, s'arriben a la primera farmàcia d'Aragó i diu, no ens dona la gana, doncs, de pagar aquests euros aquí i ho compren en una farmàcia aragonesa.
També passa amb el cèntim de la benzina.
Sí, exacte, no?
Sí, sí.
Per tant, doncs, és curiós, Jo senzillament ho constato, doncs, com un fet social singular, no? La protesta de fa 6 mesos per la imposició de l'euro s'ha transformat, vull dir, insisteixo, és un fenomen de la societat catalana singular. Ara ens sentim ofesos perquè ens rebaixen un euro per recepta.
Sí, sí, la paradoxa l'entenem. D'una banda, ens hem queixat perquè el govern català imposi l'euro per recepta, mesura impopular, però que la va assumir i que l'ha assumit molta gent aquests mesos, i ara ens queixem perquè és suposadament una agressió
a Madrid. A Madrid, quan els hi han posat, ha dimitit el conseller de Sanitat, també.
Clar, és que de tota manera, sí, però en tot cas, des de l'estat espanyol, si no voleu parlar de Madrid o des del govern central, el que podrien propiciar en tot cas és que l'euro per recepta es pagui tot l'estat espanyol.
Clar, o sigui, el que argumenten és la desigualtat entre els espanyols.
Sí, sí que és veritat que és una desigualtat i és un agravi, però és que alhora, des de l'estat espanyol estan fixant la part de participació que tenen les comunitats autònomes en l'ajustament del dèficit, i per tant ens fixen uns objectius de dèficit i obliguen a que hi hagi una reacció per part de la comunitat autònoma. I la comunitat autònoma, si no ho treu d'aquí, ho ha de treure d'un altre costat. És que, esclar, per tant, els ciutadans, repartit d'una manera o repartit de l'altra, els ciutadans de Catalunya necessitem aportar aquests recursos, no? I és que l'euro per recepta ha suposat una recaptació important i alhora una regularització important del sistema de receptes perquè hi ha hagut un consum de farmàcia que ha reduït molt. Esclar, d'acord que aquí podria haver una lectura que podria ser una mica dramàtica, que fos que la gent no va a buscar medicines que necessita per al problema d'haver de pagar. Però també hi ha l'abús que es produïa o el mal ús que es produïa amb la gent que acumulava medicaments que no necessitava, fins i tot que els havien canviat la medicació però que encara els seguia figurant en la recepta electrònica i la seguien anant a buscar, etc. No? Per tant, a veure, que això ha estat una repercussió molt important pels pressupostos de la Generalitat està claríssim, tant pel que s'ha recaptat com pel que s'ha estalviat en la factura de farmàcia. I això és claríssim. Per tant, home, si l'estat espanyol, per una banda, està apretant amb els objectius de dèficit, que també és molt relatiu la manera de repartir com s'ha d'aconseguir millorar el dèficit de l'estat, perquè, és clar, pot ser que s'assignin les comunitats autònomes o pot ser que sigui l'estat central qui s'apreti més el cinturó. És clar, tot sí, això...
Perdoni, senyor Rueda.
Sí, yo entiendo que se diga al final l'estat espanyol, insisto, creo que es el gobierno, porque el estat espanyol va más allá del gobierno. Y es el gobierno el que está diciendo... que entiende que las competencias, entre otras, y además estoy de acuerdo con el razonamiento que acabo usted de decir, pero al final quien debe fijar ese tipo en sanidad, ese tipo de tasa de impuesto, dice el gobierno que cree que es competencia de él, y eso es lo que está ahora debatiendo el Constitucional. Vaya por delante, el Constitucional no ha dicho que no, lo que ha hecho es suspenderlo. Vayamos a ver cuál es la contestación.
Claro,
y el gobierno...
El gobierno
no el Estado español, el gobierno, ha anunciado que va a hacer lo mismo con el resto de comunidades autónomas que han aplicado esta medida, entre ellas Madrid también.
Doncs bé, avui l'euro per receptes notícia, queda clar que de moment hi ha una suspensió per uns mesos i a veure què decideix el Constitucional. Sí, senyor Gai, deia.
No, dic, si em permeteu, ja que estem d'auguris del que ha de passar, jo crec que a mig termini l'euro per receptes s'imposarà a tot l'Estat espanyol. És evident. Com no m'estranyaria que es posés un euro per consulta mèdica, per exemple.
Uh-huh. Mesures de copagament sanitari. Exacte. Fins ara les tenim farmacèutic i ara seria... Bé, veurem què acaba passant.
O que es posin els metges amb màquines automàtiques, amb vending. Que també podria ja... ser. Podria... No, ja arribarà, ja. No donem idees.
Senyors, no tenim temps de parlar del cas de la família Pujol, però algú de vostès ja s'hi ha referit.
Sortirà la pantalla.
Perquè aquí hi ha hagut diferents, si em permeten la paraula, ofensives d'investigació periodística sobre... que no seran judicis.
Aquí una senyora problema... despetxada, diguéssim, vingui ara a fer unes declaracions...
Bueno, aquí el gran problema és que hi ha molta i molta gent que té situacions més o menys irregulars, molta gent. I llavors, per tant, tothom té l'espasa de Damocles penjant a sobre. I llavors, segons convé, per determinades situacions polítiques, conjunturals, etc, etc, es fa baixar una mica més l'espasa sobre un o sobre l'altre, no?
Oriol Pujol deia que se sentia indefens, per exemple.
El Depardieu es fa rus i els amics aquests d'en Víctor se'n van a l'Aragó a comprar les receptes.
Jo crec que són casos molt distintos, el de Oriol, el d'Oleguer i el de Jordi. Hablo de los hijos.
I el dels que compren les receptes d'Aragó, perdó.
I el Depardieu. Creo que de acuerdo con las transcripciones que se han hecho, las llamadas telefónicas, el de Oriol Pujol pues merecería ser investigado y veamos a ver qué pasa con los otros. No lo sé. Desde luego que haya oportunismo periodístico, lo hay. Yo creo que es una de las funciones del periodista. Y después hay que dejar actuar a la justicia y ver qué es lo que sucede.
Desde
como
la
nos pasa, como nos pasa a todos los ciudadanos.
Gràcies, no hi ha temps per més. Joan Pallarès, Juan Antonio Rueda i des de Girona Josep Víctor Gai i Josep Maria Noguer. Gràcies, fins la propera, que vagi bé.
Adéu-siau, bon dia.
Ara, quan ja passa un minut de les 9, els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell i després ens visitarà Josep Font, el fundador de Nova Humanitas, una escola de psicologia aplicada per a la interioritat de la persona. Ofereix cursos a Barcelona i a diferents llocs de la península ibèrica. També parlarem de salut amb l'espai, naturalment, Doctor Pros. Això i més fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra l'euro per recepta català i, per tant, l'ha deixat en suspens de manera cautelar. L'executiu de Rajoy va recórrer en contra de la mesura de la Generalitat en considerar que és una competència de l'Estat. Recordem que l'euro per recepta va entrar en vigor el juny passat i havia permès al govern català reduir en un 20% la despesa farmacèutica. L'organisme del Banc Mundial ha empitjorat les previsions a la zona euro per aquest any, ja que, segons conclou, continuarà en negatiu. L'activitat econòmica baixarà una dècima. Aquestes dades contrasten amb la millora del 0,7% que preveia ara fa 6 mesos en el seu informe de perspectives econòmiques mundials. Mentrestant, Rajoy fa una crida a Alemanya i també la resta de l'eurozona per estimular el creixement econòmic. Marxem cap a l'exterior. Les tropes franceses ja han començat el desplegament per terra a Mali. Van cap a Diabali, a 400 quilòmetres de la capital, Bamako. Des d'on dimarts va sortir una primera columna de blindats francesos i les tropes governamentals malianes. La intervenció francesa reuneix 1.700 soldats, 800 dels quals sobre el terreny, i França espera ampliar-los a uns 2.500.
Tornem a casa nostra. Protecció Civil manté activats els plans Neucat, Procicat i Alleucat amb les intenses nevades i el fort vent. A la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà el risc de llaus és extrem. De moment ja s'ha confirmat que els alumnes de Nau d'Aran no podran anar a classe i estan suspens encara el transport escolar a altres poblacions. En esports, en una entrevista concedida a la Federació Anglesa de Futbol, exentrenador del Barça, Pep Guardiola reconeix que li agradaria tenir el repte de dirigir el club de la Premier League. El Guardiola va expressar una vegada més la seva admiració pel futbol britànic. I aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar als usuaris que assisteixin aquesta nit al Camp Nou per veure el partit entre Barça-Màlaga, que Transports Metropolitans de Barcelona reforçarà el servei de metro i autobús. A més, a la sortida del partit es posaran en funcionament dues línies especials de bus entre el Camp Nou i Plaça Catalunya i entre el Camp Nou i Mossèn Cinto Verdaguer. Això sí, recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Dilluns passat, a la tarda, en un hall del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ple de gom a gom, el prestigiós sociòleg alemany i referent del pensament liberal social europeu, Ulrich Beck, va dissertar sobre el present i el futur d'Europa. Amb la sobrietat i precisió que el caracteritza, va reflexionar sobre la situació actual del continent i, de manera molt especial, sobre la Unió Europea en l'actual context de globalització. En opinió de Beck, la crisi actual és molt forta i, en paraules textuals seves, hem d'evitar l'abisme i la catàstrofe en una societat on tot és possible i inesperat i on no sabem cap a on anem. Per aconseguir evitar el pitjor, el que cal és anticipar i, precisament per fer-ho, proposa el seu concepte de societat de risc, perquè en l'actual societat els riscos socials, polítics i econòmics tendeixen cada vegada més a escapar a les institucions polítiques. Aquests riscos i incerteses són els que ens han portat a viure en l'abisme, abisme que s'accentua amb la globalització. Per Ulrich Beck, és indispensable evitar l'aparició d'escenaris com els de l'estat d'excepció formulats en el seu moment i abans de la Segona Guerra Mundial per Carl Schmitt, i reivindica el principi d'esperança d'Ernst Bloch, capacitat d'anticipació per reconduir la societat a través de l'acció dels humans, o el concepte de Hegel de l'astúcia de la raó, com capacitat dels humans per superar els paranys que nosaltres mateixos ens posem. L'imperatiu que proposa Beck és molt clar: cooperar per evitar el fracàs. La cooperació a través d'estructures formals o informals, cada vegada més necessàries per evitar l'abisme, gestionar la complexitat i construir el futur. En referència a l'actual situació de la Unió Europea i del paper d'Alemanya, va criticar el paper de la cancellera Angela Merkel. Merkel, explica Beck, aplica els principis de Maquiavel i desplega una política que hi defineix com la de Machiavelli, és a dir, un paper on no pren posició oposició entre europeistes o euroscèptics, amb la vacil·lació com a mètode de coerció al servei només de l'estabilitat i el poder alemany. Un poder alemany que és sobretot un poder econòmic assentat en la unificació i l'estabilitat ben lluny d'aspiracions hegemòniques i de dominació militar del segle passat. Davant d'aquesta situació, Beck demana un pacte social per a Europa i enfortir així la Unió Europea. Una Europa a partir dels estats-nació, sense voler substituir-los, que asseguri més llibertat i cohesió social als europeus. Està convençut que vivim un moment molt polític i que hem d'evitar que Europa s'enfonsi i que per fer-ho cal apropar la idea de la Unió Europea a la vida quotidiana dels europeus, com a institució significativa per la seva vida, la seva llibertat i la seva seguretat social. I en acabar la seva conferència va dir, i comparteixo la seva reflexió, podem fer que aquesta crisi es converteixi en una oportunitat per construir Europa, que es converteixi en esperança. Que tingueu molt bon dia.
La família es perfila, en el designi del creador, com el lloc primari de la humanització de la persona i de la societat i bressol de la vida i de l'amor. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Tres minuts i serà un quart de deu. Volem parlar uns moments avui de Nova Humanitas, una associació sense afany de lucre que treballa com a organisme situat en el camp de les ciències humanes i ofereix, de fet, una escola de psicologia aplicada per al creixement de la persona, amb el doble vessant humà i també per als qui vulguin espiritual i cristià. Ens acompanya el seu fundador i director a Catalunya, el sacerdot del Bisbat d'Urgell, Josep Font. Mossèn Josep Font, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Alguna cosa més ens pot dir per completar aquesta definició de nova humanitas?
Em sembla que ho has dit molt bé, no? És una psicopedagogia que el que intenta és el creixement de la persona.
Vostè va fundar aquesta entitat juntament amb Maria Ángeles de los Ríos, de Toledo.
Ja fa uns 25 anys, i hem passat anys. Molta gent i tothom n'està, doncs, vaja, més que content.
Entre els cursos que ofereix Nova Humanitas hi ha un que és el bàsic d'autoconeixement, conèixer-te tu mateix.
Això mateix. I és aquest el que jo us invito a que feu, perquè els que heu fet aquest ja aneu fent d'altres, no? Però, esclar, els que no n'heu fet cap, és aquest. Està que començar per aquest. Descobreix-te tu mateix és una sessió, li diem sessió, no li diem curs, perquè un curs és un que sap i els altres que aprenen, i una sessió és tots que ho fem, no? És a dir, és una espècie d'escudella que cada un fica al seu i és entre tots. Què pretenem? Pretenem que la persona descobreixi què té dins seu i, sobretot, que descobreixi els potencials que té, tota la quantitat de positiu que hi ha dins seu. L'amor a la veritat, a la justícia, a la pau... I, és clar, les persones, malauradament, a vegades han estat educades dient el que fan malament, però no el que fan bé i el positiu que tenen dins seu. Al descobrir aquest positiu, creixen en autoestima, creixen en seguretat, creixen en alegria, creixen en felicitat, i si elles fan feliços que els rodegen. És això el que pretenem en aquesta sessió. És clar, no us puc explicar més coses perquè ara no és el moment.
Vine i ho veuràs, podem dir. I
jo la propera, penso que sí.
La propera sessió és en doble cap de setmana, com sempre es fa, del 22 al 24 de febrer i de l'1 al 3 de març.
Perfecte. 22, 24 de febrer, 1, 3 de març. Us invito.
El divendres és una introducció al vespre i després els dos dies complets.
Molt bé, sí. El divendres solament 2 hores al vespre. I perquè, a veure, hi ha gent que no poden vindre el divendres, llavors venen dissabte i diumenge, però la persona que no ve el divendres, d'alguna manera, el dissabte li costa entrar, fins allà mig matí no entra a poder treballar al fons, i per això jo aconsello que vinguin el divendres.
Són dos dies complets, cadascú dormint a casa seva, però durant el dia participant en aquestes sessions, els dies 22, 23, 24 de febrer i 1, 2 i 3 de març, al carrer L'Àliga, al carrer Àliga, no?
Número 12, carrer Àliga, número 12. És a 3 minuts del metro Hostafrancs i a 8 minuts del metro Plaça Espanya.
Doncs queda dit, aquí a Hostafrancs, molt a prop d'aquesta casa, allà és on es fan aquestes sessions, i doni'ns el telèfon i alguna altra referència per als qui es vulguin
inscriure. Mira, si voleu mirar la nostra pàgina web, és novahumanitas.org, i el meu telèfon per informació i inscripcions és 61-61-64-006. Us el repeteixo, 61-61-64-006.
Moltes gràcies, mossèn Josep Font, iniciador i màxim responsable de Nova Humanitas, per aquesta experiència i aquesta proposta que ens fa, com ja ha fet altres vegades aquí a Ràdio Estel, i esperem tornar-lo a veure aviat per seguir promocionant aquests cursos. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Xistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta, 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. L'Apunt, ara mateix.
L'obra literària de Josep Vallverdú serà objecte d'estudi i reconeixement en un seguit d'actes que es faran aquest any als territoris de parla catalana amb motiu del 90è aniversari de l'escriptor i traductor lleidatà de reconeguda trajectòria en la literatura juvenil. Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Doncs sí, aquest cicle que està organitzat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs, també amb la col·laboració d'altres institucions en defensa de la llengua i la cultura catalanes i també de les diputacions, s'obrirà avui dimecres amb una taula rodona i tindrà un acte central que serà el dia 20 de juny i que es farà a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coincidint precisament amb el lliurament dels premis que anualment fa aquest organisme. La inauguració d'una exposició sobre la vida i l'obra de Josep Vallverdú a Barcelona tancarà els actes. Doncs parlem els propers minuts amb l'historiador i director del Centre d'Estudis Ilerdencs, en Josep Maria Soler i Sabater. Molt bon dia, senyor Soler i Sabater, i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, benvingut.
Abans de parlar de tots els actes que hi ha preparats per aquest any 2013, ens podria fer una pinzellada de la trajectòria professional de l'escriptor Josep Vallverdú?
Sí, tant. En Josep Vallverdú és una persona que, a diferència d'altres escriptors, gairebé ha viscut a molts territoris, no?, de Catalunya. Ell és una persona nascuda a Lleida, ciutat. Després, quan amb els anys de la guerra ja jovenet va estar a la part de Maldà, on eren ell tota la zona del Corb, és la zona de la Segarra quan ja entres a les Garrigues, va viure allà. Després, quan va acabar la guerra, va estudiar a Barcelona. Durant anys va treballar a Sant Feliu de Guíxols i aleshores molta de la seva trajectòria està en funció d'un fill que ell tenia en la seva esposa recentment traspassada, que és discapacitat, no? I aleshores sempre en funció d'aquest fill ha anat a diversos llocs per donar-li el màxim futur, perquè en Josep Vallverdú, que és un home d'una enteresa i una fortalesa personal admirable, amb un escrit diu que tots els pares desitgen morir abans que el seu fill, no? Ell diu al revés, no? Clar, això perquè veu que ell es fa gran, el seu fill també, i ara, bueno, i aleshores ha viscut a tot arreu. I a partir d'aquí, diguem, és un home que ha fet molt assaig, molta reflexió sobre les terres de Ponent. Deia en Joan Fuster que era l'equivalent d'ell, i ho deia en Josep Faulí, a les terres de Lleida, a totes les terres de Lleida, la reflexió sobre Lleida, i després ha sigut un grandíssim, extraordinari traductor, un home molt traduït, i després ha fet, en fi, molta literatura juvenil. Ha publicat més de 150 llibres.
Déu-n'hi-do. I està bé als seus gairebé 90 anys de salut.
Exacte. L'altre dia vam fer l'acte de presentació i em va fer gràcia una cosa que, clar, la gent no ho va veure, no? A la roda de premsa, els periodistes estaven parlant, explicant tot això, i ell portava un paper amb dues notes i va posar com 14 apartats més perquè va veure que la cosa, és a dir, no era un acte formal dels periodistes, sinó que m'anava explicant tot detall, tot, perquè tinguessin tots els actes, no? I ell aleshores va fer una intervenció de gairebé 3/4 d'hora perquè, en fi, va allargar explicant el que la seva trajectòria vital com a escriptor.
Ell, doncs, l'any passat va ser distingit amb el Premi Jaume Fuster dels escriptors en llengua catalana. Ens podria explicar una mica quins són els actes més rellevants que es desenvoluparan aquest any? Precisament, com comentàvem, avui hi haurà una taula rodona a l'Aula Magna a Lleida a les 7 de la tarda.
Sí, avui em van Puntí, llavors en la Mercè Roca, em van Morgades, i aleshores hi ha una voluntat de fer l'últim llibre que ha publicat, és Però plou poc, no? Que són com una mena de dietari, no? D'aquests dietaris n'ha publicat uns quants, que són una obra d'una certa ambició literària, que potser no està a l'abast del gran públic, però que tots s'acaben esgotant, no? I aleshores la trajectòria és que nosaltres volem començar els actes avui i portar-los a tots els territoris de llengua i cultura catalana. Ha tingut relació amb l'Alguer, ha tingut relació amb les Illes Balears, ha tingut molta relació amb el País Valencià, molta relació amb la Franja, i aleshores fem un acte aquest inicial avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i després anem per tots els territoris, diguem, variant-lo, no? Des de l'Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació d'Escriptors, això a Barcelona, en la participació en Joan Maria Puyal, amb aquest aspecte sempre hi volem donar una dimensió perquè arribi a la gent, i ell, com lingüista, que s'hi ha compromès, no solament com periodista dels bons, diguem. Després també a l'Universitat Catalana d'Estiu li fa un homenatge, a la Universitat de Palma, al País Valencià, a tot arreu, és a dir. I després també un acte molt central, que és el dia 20 de juny, que el que volem és que al pati d'aquest edifici meravellós fos gòtic, que és l'Institut d'Estudis i Lardencs, que és l'antic hospital de Santa Maria, fer un acte perquè tothom, en certa forma, pugui entrar a l'acte en un dia d'estiu, i si fa bona temperatura al vespret, amb una mica de fresqueta a Lleida, doncs aleshores que la gent li pugui demostrar el seu carinyo, el seu afecte.
És el dia de l'aniversari, no, aquest, en concret?
Sí.
Molt
sí,
bé,
sí.
Els 90 anys.
És doncs... el dia del passeig d'aniversari, ho hem titulat així, sí. Perquè... ell és un home d'una contenció i d'una fortalesa interior extraordinària, no? I et fa gràcia perquè de vegades et recorda una mica el doctor Brogi, no? Sí. I diu, escolta, diu, el meu futur el faig cada dia, no? I això és bonic, no?
I sense límits.
Amb aquesta força, amb aquest vigor i aquesta il·lusió. Sí, sí, és exacte. Meravellós.
Moltes gràcies, senyor Josep Maria Soler i Sabater, per haver-nos atès avui en el primer cafè de Ràdio Estel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Xavier Salinas pren possessió com a nou bisbe de Mallorca. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
És el moment de demanar la roba que t'agrada a un preu que es porta molt bé. El moment d'aprofitar els preus i els descomptes del Corte Inglés. Ara, el que vulguis, demana-ho a les rebaixes del Corte Inglés.
Pantalons, camises i jerseis per noi per només 19,99 euros.
Pídeselo a les rebaixes. Pídeselo al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Després de parlar de Josep Vallverdú, que va néixer a Lleida, que dona nom al Premi d'Assaig que anualment convoquen la Paeria i la Diputació de Lleida i que aquest any arriba a la 30a edició, un fet del qual no hem tingut temps de parlar, però que ens queda pendent per un altre dia, ara arriben els minuts d'Història, Art i Patrimoni, com cada dimecres des de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Portem molts dies parlant dels 119 bisbes de Barcelona, però fem avui un parèntesi a causa de la celebració demà de la festa de Sant Antoni Abat, una festa molt entranyable i molt tradicional. Com sempre, conversem amb Josep Maria Martí Bonet, delegat diocesà de Patrimoni Artístic de Barcelona i canonge de la Catedral. Doctor Martí Bonet, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, què podem dir de Sant Antoni Abat? Perquè d'una banda tenim la figura del sant i d'altra banda totes les tradicions que l'acompanyen.
Sí. Bé, és un sant històric. O sigui, va néixer, sabem, l'any 250 a Egipte i morts els seus pares, va distribuir els seus béns entre els pobres i ell es retirà a la solitud del desert on començà a manar una vida de penitència i va tenir molts deixebles. Per això en diem Sant Antoni Abat, que com el superior de tots els que anaven allà al desert, i va patir també doncs, la persecució de Dioclecià animant doncs, els confessors i els màrtirs d'aquesta persecució. Va ajudar un famós Sant Atanasi, i aquest Sant Atanasi, en recompensació, podríem dir, va fer doncs, una petita història de Sant Antoni Abat que explica exactament el que succeeix en ell. Però, certament, que Sant Antoni Abat es caracteritza per les llegendes. Sabem que les llegendes són com la poesia, un llenguatge especial que té la història. Sí. No vol dir pas que tot el que es digui les llegendes sigui autèntic i verdader, però sí que, en el fons, significa que té un significat profund històric. Per exemple, Sant Antoni Abat se li diu Sant Antoni dels Ases o Sant Antoni del Porquet, i es beneeixen els animals el dia de Sant Antoni Abat. Per què? Perquè, en definitiva, sabien que estimava molt els animals. I d'aquí neix doncs, tot un conjunt de llegendes i de refranys que neixen precisament al voltant també d'un altre fet que també té molts refranys el Dides, que és el dia de la Setmana dels Barbuts, famosa Setmana dels Barbuts.
Sí, per què es diu això de la Setmana dels Barbuts?
Sí, hi ha molta llegenda que parla precisament d'aquesta Setmana dels Barbuts, perquè és una setmana que hi ha tres sants que van amb la seva barba, i la gent interpreta que fa molt fred i se la deixen per protegir-se del fred. Aquests sants són Sant Maurt, Sant Pau Eremita i Sant Antoni Abat. Ho diuen, el refrán ho diu ben clarament. Per la Setmana dels Barbuts governen tres germans, Tos, Moquina i Amagamans. O sigui, que en aquests dies hi ha tres personatges, podríem dir, que governen, que és la Tos, Constant, els Mocs, i després que tots amaguen les mans. Uh-huh. I els mesos de gener i febrer són també els mesos dedicats precisament a les capes. I tots els sants, més o menys, tenen capes. També hi ha refranys molt curiosos que expliquen com cada sant va deixant dia per dia la seva capa perquè el sant que ve després tingui una espècie d'ajudar. Aquí diem també Sant Antoni del Porquet o també Sant Antoni dels Ases. Per què? Hi ha una llegenda molt bonica que indica que l'estimació que tenia Sant Antoni precisament amb els cavalls i explica que precisament va venir a curar un malalt a Barcelona i va pujar precisament amb una barca que era un núvol. Mm-hmm. I en aquesta barca tocava la campaneta perquè els peixos sortissin a saludar-lo i per poder menjar algun peix. Per això sempre se'l presenta Sant Antoni, a més del porquet, amb una campaneta. Per què el porquet? Va venir aquí a Barcelona, diu, i va curar una malalta. I després de curar la malalta, va voler visitar Barcelona, com un turista. I heus aquí que al sortir per una porta, que després en diran la porta de Sant Antoni Abat, al sortir va veure una truja que portava el seu fillet que no podia caminar, i el va curar. I per això la truja, contenta, satisfeta i agraïda, sempre està al seu costat, sempre està al costat de Sant Antoni Abat. Per tant,
imatges,
hi ha la campaneta i després també la truja.
Acabem parlant dels tres tombs i la camisada de falset, tradicions molt presents a Catalunya.
Evidentment que ja des del segle XIII es feien cavalcades en motiu de Sant Antoni Abat. Concretament a Roma, sabem ben bé, els cavalls del papa, que eren blancs, preciosos, sortien aquell dia i eren beneits. I això s'ha fet a tot arreu. Hi ha els tres tombs. Aquí els tres tombs, alguns diuen que són les dues potes a davant, enlairades, i que fan un gir al voltant seu, al cavall. Per això en diuen tombs. En fan tres tombs al voltant cada cavall d'ell mateix. Però, de fet, s'entén per tres tombs un recorregut que està al voltant de l'església de Sant Antoni i que acaba o comença per la benedicció dels animals. La camisada és molt curiós, de falset, també. Cada poble té la seva tradició.
Sí.
I falset, fan una cavalgada, però en camisa blanca. Uh-huh. Recordant que quan va entrar Felip V, van lluitar, precisament, després d'estar en la cavalgada, van lluitar contra Felip V, i per això anaven amb camisa blanca, que era el dia de festa, i se'n diu la camisada de falset. Hi ha moltes tradicions.
Així podríem seguir. Avui ens hem anat fins al Priorat, però en moltes comarques catalanes hi ha el que és la cavalcada o les tradicions vinculades als animals per Sant Antoni.
Sí, jo fa dos dies que vaig anar a Martorell i vaig fer una conferència de com se celebrava allà a Martorell, i aquesta la podeu trobar a internet, publicacions de l'Arxiu Diocesà de Barcelona.
Doncs moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per parlar-nos avui de la festa de Sant Antoni Abat, que es viu demà, i de les seves tradicions. Fins d'aquí 7 dies, si Déu vol.
Això vol dir estimar una miqueta més els animals,
i tant
perquè
que
realment
sí.
S'ho mereixen.
I tant que sí. Gràcies. Adéu-siau.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
Dona, si el teu embaràs t'angoixa, truca'ns al telèfon de la vida. Estem amb tu per ajudar-te. No et deixarem sola. Ens preocupa el teu benestar i la vida del teu fill. Truca'ns al 93 204 71 11. El telèfon de la vida. 93 204 71 11.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Dos quarts de 10:04, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, en el qual Veritas té una participació important. És per això que avui volem parlar novament d'aquesta cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Saludem, com cada dimecres a aquesta hora, Eva Vilamajor, des de Veritas. Eva Vilamajor, bon dia. Hola, com estem?
Pues aquí, esperant els dimecres ja. Se m'està fent així com... Sí.
Comptes els dies per arribar al dimecres a 10:15.
I explicar-vos coses. Sí.
Avui em sembla que ens vols parlar de vaques. Explica'ns-ho, això.
Sí, us ho explico. Avui tornem a un producte quotidià, habitual, com és la llet, i sobretot posar-vos en valor les diferències i els beneficis que ens aporta la llet ecològica que trobareu a totes les nostres botigues. Però, evidentment, abans de parlar de la llet, vull explicar-vos alguns trets molt diferencials de les vaques que neixen, creixen i viuen d'acord a la normativa de ramaderia ecològica. Són vaques que viuen en llibertat. Pasturen el seu aire sense necessitat d'estar estabulades ni lligades, és a dir, no estan totes dins d'estables ben apretadetes, no, aquestes pasturen totalment el seu aire. Mengen pinso lliure de tot tipus d'additiu, pesticida i herbicida. I precisament per aquest estil de vida, són vaques que no tenen tant de risc de posar-se malaltes i, per tant, la normativa també prohibeix que se'ls posi antibiòtic de manera preventiva. A més, tampoc se'ls subministren hormones per augmentar-ne la producció de llet, i això té unes conseqüències evidents. Són vaques, les vaques ecològiques, que produeixen la meitat en relació d'una vaca convencional, però també viu més temps i això vol dir que pot parir vedells més vegades. En concret, 4 xifres. Una vaca ecològica produeix uns 20 litres de llet diaris de mitjana en relació als 60 d'una vaca convencional i viu uns 10 anys en relació als 3 anys que viu una vaca convencional. Tot això, què ens dona com a resultat? Doncs, com a resultat és una llet d'altíssima qualitat, una llet de la qual ja hi ha estudis que ens diuen que té una proporció superior d'àcids omega-3 i d'antioxidants. Té un greix molt més net, evidentment, i també ens aporta àcid linoleic que reforça el nostre sistema immunològic. I per què fa el sabor? Doncs avui sí que us haig de dir que el sabor de la llet ecològica sí que és un sabor de veritat, com pràcticament tots o tots els productes que tenim a les nostres botigues. Doncs... I fins aquí...
Molt bé, fins aquí aquest comentari que ens ha fet Eva Vilamajor des de Veritas. Ens has fet assaborir ja la llet, eh? Amb aquesta descripció. Hi ha més llet de vaca bona. Gràcies, Eva Vilamajor.
A vosaltres.
Molt bon dia i fins una altra. Adéu-siau. Avui saludem com cada dimecres el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi. Bon
I avui dia. Ens visita Xesca Melenchón. És esteticista, té 44 anys i fa 13 que se sotmet als tractaments i a les visites de medicina natural del doctor Pros. Xesca Melenchón, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Podem començar, si li sembla, doctor Pros, escoltant el que ens pugui explicar Xesca Melenchón.
Sí, ara, no, m'ha fet molta gràcia perquè l'altre dia la Xesca està aquí. No és que em visiti regularment, ara feia bastants anys que no ens veiem. Però resulta que l'altre dia, donant una conferència amb un grup d'esteticistes, al final, allò de pregs i preguntes, s'aixeca una mà i diu: jo, doctor Pros, vaig estar a la seva consulta. I jo dic: ostres, sí? I per què em va vindre a veure? I llavors, m'explica d'una migranya, cosa que també la gent... Bueno, llavors ja vas veure la quantitat de gent que s'aixecaven demanant a veure què havien fet per resoldre la migranya, perquè com que eren bàsicament dones, la migranya afecta en un percentatge bastant superior més a la dona que a l'home. I llavors volíem saber què van fer, no?
Vostè, a finals de l'any 99, per migranyes que tenia, suposo que freqüents, no?, aquests mal de caps tan horribles que et deixen...
Que et torna boig.
Exacte. T'obliguen a buscar la foscor, a fer repòs... pot explicar alguna cosa més, però vostè amb aquestes migranyes es decideix a visitar el doctor Pros a finals de l'any 99.
Sí, i... perquè vaig anar al metge convencional de tota la vida, jo tenia molt mal de cap... No em trobaven el què, em van donar antibiòtic perquè semblava que tenia alguna cosa, però no trobaven el què. I aleshores la meva exsogra em va recomanar el seu metge.
Això et volia preguntar, com vas arribar, no?
Perquè
sempre hi ha una persona que ho recomana,
exacte,
oi?
Està enamoradíssima d'ell i aleshores em va dir: per què no vas a veure'l? Diu: perquè et anirà molt bé per això que tens, no? I bueno, quan un està desesperat, prova el que sigui per trobar-se millor. I vaig anar a la seva consulta, em va diagnosticar de seguida que tenia una sinusitis molt exagerada, em va donar un tractament, bueno, que la setmana era una altra persona. I des d'aleshores no he tornat a tenir un altre episodi. Continuo fent les pautes que ell em va recomanar, amb les dutxes nasals, que això em funciona molt bé, no? I des d'aleshores no he tingut...
Quina meravella. O sigui, en una setmana, des d'aquell Nadal, per dir-ho així, no?
Sí.
Del 99-2000...
Exacte. Sí, sí.
Vostè ja va treure's la migranya.
Sí, tenia les migranyes que no em podia aixecar del llit. I de seguida vaig començar el tractament quan vaig sortir de la consulta. Unes pastilles alemanes que encara reservo, que ja no me les puc prendre, però les reservo allà. I les vaig començar a prendre i, bueno, va ser com... Mano de santo, eh?
Doncs una vegada més, doctor Pros, tenim l'exemple de problemes, en aquest cas la migranya, que venen de la sinusitis, no?
Bueno, exacte. És
la sinusitis silenciosa o no tan silenciosa.
Sí, bueno, de fet, mal diagnosticada, no? Perquè, esclar, tu, Xesca, havies anat al teu capçalera i suposo que havies anat, no sé, aquí i allà, i algun neuròleg, i llavors, doncs vinga, medicant-te per aquí, medicant-te per allà, i arribes a la consulta i llavors, doncs, bueno, no, jo no me recordo jo d'això, no? Però resulta que et dic això, que tens una sinusitis o la tenies o jo te la vaig diagnosticar, però, bueno, en el fons què tenia, el que estem parlant aquí, no? Una sinusitis silenciosa. És a dir, els mocs, tothom té mocs, però el que passa que ningú sap que tens mocs, i el que menys ho sap és el que més hauria de saber, que és el otorrino, tampoc se n'adona. I llavors, doncs, vas al neuròleg i resulta que, bueno, i canvies de neuròleg i segueixes amb migranya, et canvien els medicaments, quan en realitat, doncs, el problema bàsic és una sinusitis silenciosa. Mira per on.
Avui, doncs, el cas de Xesca Melenchón, que ens acompanya a l'espai Naturalment Doctor Pros, ens serveix de punt de referència per parlar de migranyes, però també de moltes altres coses que, com sempre, des d'una opció personalista del pacient, com a persona, afronta la medicina natural. Ja sabeu, amics oients, que podeu trucar-nos per dir la vostra en directe. Sé que molts de vosaltres ho feu cada setmana, encara que sigui de forma alternada. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, i dir la vostra en directe sobre migranyes o sobre altres temes.
Sí, no, jo estic mirant la història clínica teva, Xesca, i també veig que una de les coses que vam fer, dos vegades no vam fer més, vam fer ventoses a l'esquena també, no? Oh. Aquells punts, te'n recordes d'això o no
sí,
te'n recordes?
Sí, me'n recordo perfectament. Sí, sí.
No ho ha destacat al principi, però se'n recorda sí, perfectament.
Sí. I és curiós perquè el mateix que em va passar l'altre dia amb tu en aquesta conferència també, no sé si ho recordes, Ignasi, que va vindre un pacient aquí que tenia un clúster, aquest pacient, que el clúster és la migranya suïcida, que va passar el mateix en una conferència a Sant Cugat, que era una conferència que tractava sobre el dolor, al final, o a mitja conferència, o al final, s'aixeca una persona i diu, escolti, doctor, no sé si em recordarà, però jo vaig vindre a la seva consulta perquè tenia una migranya. I, de fet, no tenia una migranya, sinó tenia un clúster, que és l'expressió més bèstia d'una migranya. És aquella migranya que un s'acabaria suïcidant, no? Es cura molt poc. No obstant, tu, Xesca, m'has comentat que el teu pare...
Sí, casualment, el meu pare...
Quina casualitat.
Sí.
I el teu pare tenia un clúster, ho recordes perfectament, això?
Sí, sí, tenia un tipus de migranya que es donava mal, o sigui, contra la paret.
Cops de cap a la paret.
Cops de caps contra la paret, sí, sí.
Per pal·liar el dolor, no? Tenim una primera trucada, perdonin, Conxita, des de l'Eixample de Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Miri, jo volia preguntar-li al doctor Pros si coneix si hi ha alguna solució per això de les pèrdues d'orina, que és una cosa que moltes senyores patim. I clar, i això va una miqueta en augment, i pel que sembla, ni amb operacions ni de moment no es coneix una solució massa bona.
Molt bé.
I, en fi, pues, només era aquesta pregunta, i agrair-los molt al doctor Pros aquest espai que fa cada setmana, perquè jo no me'n perdo cap.
Doncs gràcies.
Moltes gràcies,
senyora Conxita.
Bon dia.
Ara li responem per la ràdio. Bon dia, Conxita, des de l'Eixample de Barcelona, que suposo que per experiència personal doncs, ha notat aquest problema que afecta moltes dones per l'edat o perquè han tingut molts fills, de vegades, no sé, suposo
doncs,
que hi ha diverses
raons. D'entrada, Conxita, gràcies doncs, no, per aquesta oient, no?,
aquest estímul, no?, que li dona.
Sí, sí, sí. I doncs, bueno, no sé, jo li volia preguntar si la Conxita té un sobrepès o no té un sobrepès, però en qualsevol cas, una cosa molt important en aquestes situacions de pèrdua d'orina, i en aquí la Xesca, perquè no és esteticista, sinó que fa moltes coses més, també ens podria ajudar. Xesca, si digui alguna bestiesa, em rectifiques. Però en aquí, Conxita, hauria de recórrer amb algun fisioterapeuta per enfortir el que és la base de la pelvis. I aquí hi ha exercicis i tècniques, una d'elles podria ser una osteopatia, valorar, a veure com estem, el tema de les articulacions, és a dir, els ossos estan ben encaixats, tot això té una resposta, llavors, sobre la part muscular. I una tècnica molt més específica i d'una gran contundència en aquesta situació seria la reeducació postural global, un sistema que va portar aquí a Espanya la doctora Palacín, que vam entrevistar aquí.
Sí, ho recordem.
Per tant, jo li diria, per ser pragmàtic, Conxita, truqui'ns a la consulta.
El telèfon és el 93-212-1504-93-212-1504.
No per vindre a la consulta, sinó perquè nosaltres llavors la podem derivar amb una repagista i li donem doncs, algun telèfon als que pugui tindre més a prop de casa. Però que es pot resoldre. No sé si, Xesca, volies afegir alguna cosa?
Sí, sí, sí. Bueno, també hi ha tractaments per reforçar tota la musculatura interna.
Molt bé, veus?
Podem... Sí, sí,
i amb,
sí.
Amb osteopatia m'estàs parlant?
A part d'osteopatia, que primer s'hauria de fer osteopatia per recol·locar la postura si cal, però podem treballar amb un tipus de corrent, amb bioestimulació muscular per reforçar tota la musculatura interna i hi ha respostes.
Vostè es dedica a això, sí. A aquestes pràctiques...
És que, clar, la Xesca ha evolucionat des de que ens vam conèixer fins avui, has fet un munt de coses i ara m'estava explicant que treballes aquí en una clínica aquí a Barcelona, no?
Sí, sí, sí.
No sé, potser ara ens retrobarem per fer algun projecte en comú.
Sí.
Doncs bé, no se sap mai. En
no
tot
sap
cas,
mai.
Des de fa 13 anys que Xesca Melenchon va començar a visitar-se amb el doctor Pros, ara no ha fet visites freqüents, però bon senyal també, no? Perquè
sí.
Després de superar aquesta migranya tan terrible, no? Que segur que si algú ens escolta i ha tingut migranya sap el que és, és com un alliberament, oi?
I tant.
De la migranya, doctor Pros, o Xesca mateixa, sí. se saben coses a nivell mèdic sobre el seu origen, sobre les seves característiques?
Jo em sembla que se sap molt poc de la migranya.
Per això, no?
Perquè fixa que la major part de la gent que t'arriba a la consulta, què és el que acabes sentint tu com a metge? Diu, bueno, ja, sí, el metge, el neuròleg, ja m'ha explicat que, escolta, això fins que la menopàusia jo tindré migranya. És a dir que...
Com una resignació.
Exacte.
Oi,
ja? Això és, sí, és així, això, eh? Si ara aquí ens reuníssim un grup de, no sé, de 15 persones que pateixen la migranya, segur que el temps, la resposta comuna seria aquesta. No, ja ens van dir que, bueno, que resignació i que quan arribi doncs, la menopàusia, doncs, amb una mica de sort, adiós migranya. Però, esclar, escolta, si tens 30 fins que t'arriba la menopausa...
Són molts anys.
Haurà plogut molt, no?
Sí, sí.
Doncs quin fart de patir, i sobretot, quin fart de prendre's medicaments, que això és el fumut. Uh-huh. És a dir, la quantitat d'analgèsics que t'arribes a estalviar, o no. No? Uh-huh. I llavors, doncs, a partir d'aquí també, les conseqüències en el sentit dels efectes secundaris, no? de tota aquesta química.
Per tant, prou resignació davant la migranya als qui la tinguin, perquè no deixa de ser doncs, com una manifestació d'una altra cosa o una conseqüència d'una altra problemàtica que hi pot haver en la persona.
Sí. Ara estava pensant en això que s'acaba de dir la Eva, i ara per un moment he pensat en la llet i les vaques, no?
Sí.
Que com que ens veurem a Solius un dia d'aquests...
Sí, no? Gràcies, sí, sí.
I que a mi m'hagués fet molta il·lusió veure a Solius, que és una vall preciosa, xesca, que tenim aquí a prop de Santa Cristina d'Aro, veure algunes vaques pastant pel camp. I les vaques ara, tot passa al contrari, estan estabulades. És a dir que, esclar, al final, quan donen llet, doncs jo crec que donen mala llet, ja només per definició, perquè una vaca estabulada, doncs, ara dic, imagina't que vostè fos una vaca doncs, i estigués menjant, dormint sobre els seus propis excrements, que és el que passa generalment amb aquestes naus industrials, no? Doncs les vaques tenen mal de cap. Això és hauríem de trucar amb algun veterinari, no sé si algun veterinari s'escolta.
Bé, doncs...
Pot ser que una vaca tingui mal de cap.
La pregunta no. La fem a l'aire. Sí. Les vaques tenen mal de cap,
no,
però en tot cas...
No m'he plantejat mai, no?
La diferència entre la vaca ecològica, que està doncs, cuidada adequadament, i la no ecològica, doncs...
Però segur que tenen
llet.
Patologies, evidentment, que no tindrien si aquestes vaques doncs, pastessin lliurement i poguessin menjar herba fresca i beure aigua dels rierols, vull dir... Bueno, etcètera, no?
Evidentment, hem parlat algunes vegades de la llet de vaca, vostè l'ha desaconsellada per determinades raons, però això no vol dir que sempre sigui dolenta.
Bueno, en aquells nanos, jo ara recordo, un dia potser el portaré aquí, ahir precisament vaig veure un nen d'Andorra que ens visita, un nen que m'agradaria presentar-lo perquè també hi ha hagut una rapidesa en el seu tractament, un nen que ha visitat tota la patologia mèdica i ens va arribar a nosaltres, i una de les primeres coses, inclús el pare ens va presentar una fotografia perquè jo li vaig dir que la patologia que tenia aquest nano era, bueno, és una patologia múltiple i variada. Uh-huh. Doncs eren un tema de mocs i tenia uns dolors de la panxa terribles. I llavors el pare, bueno, jo li vaig donar un drenador de mocs, unes pastilles, no, potser són les mateixes que vaig acceptar a la Xesca fa doncs, 20 anys, i va començar a treure mocs a través de la femta que el pare els va impressionar tant que els van fotografiar. I diu, és possible que aquest nen tingués tot això? I llavors una de les exclamacions típiques dels pares diu, però escolti, com és que visitant tants metges i metges doncs, metges de primera firma, no? Que no li hagin vist això? I una patologia greu, gravíssima, que se resol, bueno, nosaltres no ha passat, potser 40 dies ha passat. Aquest nen el tindrem aquí.
Doncs molt bé, ho anunciem i recordem també avui als oients quan passen 5 minuts de 3 quarts de 10 que poden dir la seva en directe. Podeu trucar al 93-409-2772. Animeu-vos, encara teniu uns minuts. 93-409-2772. Avui amb el testimoni de Xesca Melençon, esteticista de 44 anys fa 13 anys que va superar en una setmana una migranya. Ja ho hem
dit. Jo li volia preguntar a la Xesca, Xesca, perquè parlant de... Sí, és veritat que hi ha certs... Quan jo desaconsello la llet, li volia preguntar si tu veus o no veus llet, però sobretot amb el cas aquest que citava d'aquest nen d'Andorra, perquè la llet sí que sabem que genera o facilita la formació de mocs, igual que les farines blanques també, no el pa blanc aquest. Doncs els teus hàbits dietètics han canviat o van canviar a partir d'aquell moment de la nostra consulta?
Sí. Sí.
I t'alimentes d'una forma diferent?
Jo penso que sí. Penso que encara es pot millorar.
Sí.
Però sí, per dir-se la llet, no prenc...
Perquè en vam parlar en el seu moment nosaltres, això?
Sí.
Veus? O sigui, la consulta, una de les coses que jo crec i el qual estic molt satisfet és que hi ha un efecte pedagògic, no? És a dir, no tan sols hem resolt un tema puntual, que pot ser la migranya, un dolor d'esquena, una ciàtica, una gastritis, un estrenyiment o un insomni, sinó que a la vegada la gent aprenen, no? I incorporen llavors nous hàbits dietètics. I un d'ells seria, per exemple, ara tu què veus? Què has esmorzat avui o què vas esmorzar ahir?
Pues mira, aquest matí he esmorzat un kiwi, sempre menjo fruita en dejú, un kiwi i una mica de...
pa integral.
Una mica de pa integral torrat, amb oli, de primera pressió sempre, i una mica de sucre moré per sobre. I m'he fet un got de llet d'avena, amb cafè.
Doncs, vaja, una alimentació molt sana per esmorzar, un bon exemple.
I ens has explicat que et segueixes rentant el nas amb aigua de mar, ho fas?
Sí.
Amb l'esprai, que en el seu dia et vàrem indicar.
Sí, sí. Amb l'esprai també, i em vaig comprar una lota també, per fer el rentat diari, sí. I la veritat és que quan m'ho faig contínuament em trobo molt millor, la veu inclús...
Uh-huh. Això es nota sempre, sí, sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Com que tots hem de parlar per un motiu o per un altre, oi? Això és necessari. M'ha fet gràcia perquè vostè ha parlat abans de dutxes nasals. Es diu dutxes nasals, per la pressió de l'aigua de mar que surt?
Bueno, jo li dic.
Sí, sí, no, l'hem entès, però feia gràcia això de dutxes nasals, com si dutxessis només el nas. Molt important fer-ho, i ja el doctor Pros ens ho comenta molt sovint, que igual que els nens han d'aprendre a rentar-se les dents, també és bo...
No, però nens,
que aprengui, i els adults que no ho han fet abans, també ho hem de fer, sí, sí. Queda clar, doncs, que moltes vegades els problemes venen d'aquesta mucositat que se'ns acumula, per aquests forats del nas...
I sobretot també jo em dono compte que, per exemple, aquests dies després de festes, que tothom ha menjat, hi ha una sobrecàrrega és igual, de l'estómac, de la vesícula, del fetge, que fixa't que la resposta és immediata. És a dir, que en funció del que menges, llavors, passen coses, no? I just després de festes tothom es troba malament. És a dir, qui no té un mal de panxa, una gastritis, problemes d'acidesa, s'incrementen, i sobretot els marejos amb la gent gran, tu. La persona aquella que s'aixeca o que de repent tot li dona voltes, i llavors, esclar, ja, bueno, va al metge, que si pot ser un tema de cervicals, i en realitat és una sobrecàrrega hepàtica i biliar. És a dir, també al voltant de les festes també s'acumulen, clar, t'asseus amb gent que fa temps que no us veieu i a més estàs emprenyat, perquè doncs és allò la família, no? Que bueno, a vegades són situacions que és més la cosa social de reunir-se, però que en el fons hi ha aquelles tirantors, doncs també els aspectes emocionals també aquí tenen molt a veure. És a dir, que a vegades mengem, i a sobre mengem aquests caldos de Nadal, i tot això, clar, és una sobrecàrrega
amb greixos,
per al sistema
després
digestiu,
els torrons,
no? I llavors doncs, el mal de cap, i sobretot les patologies digestives, bueno, a la consulta és un no parar al telèfon, de costa, que si vols són coses senzilles, però que clar, tractades d'una forma, jo diria, antinatural, o sigui, que, pensant que el fet de prendre doncs, una medicació ho podrem resoldre, l'únic que fem és complicar més les coses. I mira, aquella senyora que ens va trucar l'altre dia...
Sí,
no?
Rosa, es deia, no?
Que va vindre, s'aixeca del llit, es veu que aquella terra... Bueno, ja feia 2 anys o així que estava... I que tot li donava voltes i va vindre a la consulta, com la major part de les situacions que ens arriba a la consulta, que són amb un escepticisme, van dir, què m'ha d'arreglar aquest home? És això, després de tants anys. Uh-huh. I li vam fer un tractament i l'endemà ens truca aquí a la consulta dient, escolta, fantàstic això, no? Doncs, bueno, els vertígens, que és quelcom que et passes la vida prenent torecans i vasodilatadors que no serveixen per res, i resulta que nosaltres, amb un acte terapèutic, ho hem resolt.
Doncs exemples que tornen a sortir avui sobre tractament mèdic natural, molt ràpid, molt efectiu i també molt econòmic per el que és doncs, la despesa pública de medicaments, que és un estalvi, no?
Bueno, vaja, jo si estigués a la Generalitat asseguro que ho tinc tan clar, ho tinc no clar, claríssim, és a dir, que jo el que faria és imposar la medicina natural per real decret, amb la qual ens estalviaríem una milionada no? Una milionada, podien pagar el com se diu, el paro? El paro?
L'atur, vaja, la despesa per desocupació.
L'atur durant 3 anys.
La prestació per desocupació.
Amb el que ens estalviaríem de medicació.
Bé, avui amb Xesca Melenchon hem parlat de migranyes i de medicina natural. Vol comentar alguna cosa més que ens hagi pogut quedar així sense dir? Ni una sola migranya des de l'any 99, des de l'any 2000.
Bueno, després vaig tenir una... Migranya no, mal de cap. Quan vaig deixar la llet, només vaig deixar la llet, i després, amb els anys, em vaig fer unes proves d'intolerància a la lactosa, i resulta que sóc intolerant, ara no prenc res de lactosa. I quan prenia lactosa, em donava un puntet de mal de cap, però clar, no era aquella migranya.
No era el mateix, ja veia vostè que era diferent, això.
No era el mateix, sí, sí.
Més suportable, diguéssim, el mal de cap convencional.
Però no obstant, ara, Xesca, ara, en fi, no et vull clavar cap bronca, eh? Però una de les coses que fan els nostres pacients és que venen un cop l'any a passar la ITV, no?
Sí.
I llavors, això és important.
Doncs li recomanem que ho faci.
Sí. Això és com el cotxe, no? Dius, bueno, avui què farem? Farem vàlvules? Farem motor? No, avui farem un cop, no? Per tant, passaràs per la pista, no?
I sempre hi ha coses preventives, no? La mateixa autovacuna.
I la veritat és que tu observes que tota aquella gent que ens visiten d'una forma regular, i vull dir regular, doncs un cop l'any, doncs van passant els anys i és que estan fantàstics. És que dius, ostres, tu, el vaig conèixer quan tenen 40, ara en tenen 85 i estan de conya, tu.
Doncs gràcies, doctor Miquel Pros, per haver-nos acompanyat un dimecres més, i gràcies, Xesca Melenchon, esteticista, també, doncs, pel que ha dit, es dedica a la fisioteràpia, no?, i als tractaments...
Quiromassagista, i...
Molt bé.
Un munt de coses.
Felicitats per la feina, que vagi
gràcies.
Tot molt bé. Recordem una vegada més que el telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93 212 1504, 93 212 1504, i per als oients de les comarques de Girona tenen els dissabtes consulta oberta a Solius. Allà, doncs, quan ho pugui conèixer, podré dir als oients com és de bonic, que molts potser ja ho saben.
Sí, no tenim vaques allà a voltant.
No. Adéu-siau, doctor Pros i Xesca Melenchon. Fins un altre.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Hem estat amb vosaltres des de les 8, Xavi Aguilar, Ferran Capdevila, David García, Gerard Carrión, Sara Cruz i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. El primer cafè torna demà a les 8 del matí. Demà serà la festa de Sant Antoni Abat. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.